El dimecres 16 d'agost del 2017, a l'oficina que l'empresa Telefurgo tenia a Sabadell, tres joves lloguen dues furgonetes. El pagament el fa amb targeta de crèdit un tal i un és avui a CUP. L'endemà, el 17 d'agost, a primera hora de la tarda, la Fiat Talento amb matrícula 7086JWD, conduïda per avui a CUP, és a Barcelona. Comença a pujar des del port cap a la Rambla i fa la volta per la plaça de Catalunya per anar a buscar el carrer Pelai i tornar a arribar a la Rambla, aquesta vegada per dalt. Just en aquell moment, la sabadellenca Elisabet Guerra es troba al mig d'aquest carrer dues travesseres més avall, passejant amb les seves germanes, fills i nebots, ja que han decidit passar el dia junts voltant per Barcelona. Com que tenen gana, entren al restaurant La Poma i pugen al primer pis, només uns segons abans que la furgoneta blanca baixi pel mig de l'avinguda embestint els vianants. Des de la gran vidrada del menjador, la família de l'Elisabet Guerra ho veu tot.
La meva filla, quan va veure tanta sang a lo que era la Rambla, pobreta, el primer que em va dir, amb 4 anyets, em va dir: mama, que estan jugant amb tomàquet, tu imagina't, moriçona. I clar, la meva va dir: sí, carinyo, ara fan la tomatina i ara es recullen i marxem, perquè me la vaig emportar corrents fora del vidre perquè no podíem mirar el que havia allà.
Tot seguit, els locals de la Rambla es tanquen amb la gent confinada dins. Se'ls ordena allunyar-se de portes i finestres. Cal garantir la seguretat de tantes persones com sigui possible. Però també es tracta de retenir el possible autor de l'atemptat en cas que s'hi hagi refugiat.
L'atenció ens porta avui a Barcelona. Una furgoneta ha atropellat diverses persones a la Rambla de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que es tractaria d'un atemptat terrorista i que hi ha víctimes mortals i alguns ferits. Alguns mitjans de comunicació apunten a aquesta hora que es tractaria de 13 persones les que haurien perdut la vida. Les autoritats demanen a les persones que estiguin a la zona que no surtin al carrer. Les estacions de Plaça Catalunya i Passeig de Gràcia de Ferrocarrils de la Generalitat...
Tot just un quart d'hora després, l'Elisabet ja aconsegueix parlar amb el seu marit a través del mòbil i l'encarrega d'anar informant a tot el seu cercle d'amics i familiars, principalment els avis, que veuen com tenen a tres filles i tots els nets tancats en aquell restaurant. Però a través del mòbil també comencen a circular vídeos duríssims dels fets i la situació a la zona. I també rumors, informacions falses de terroristes armats i tiroteig al Corte Inglés de la plaça Catalunya, gent que s'acomiada perquè tem morir, explicacions de suposats Mossos d'Esquadra i, com recorda la sotsinspectora de la policia municipal de Sabadell, Pepita Llong, l'avís que els terroristes venen cap a la nostra ciutat.
WhatsApps escolta, és que hi ha un cotxe gris que ve cap a Sabadell, un cotxe gris que porta dues persones, ve cap a Sabadell. Això el que es va fer és que immediatament es comunica a tots els patrulles que hi ha al carrer, més que res, perquè sàpiguen que s'està parlant d'això, i s'extremin les mesures de seguretat en cas de que en un moment donat paris algun vehicle d'aquestes característiques. Després ens vam assabentar que aquell cotxe era un cotxe que anava per autopista, AP7, que a més va ser un cotxe que finalment es va parar quasi a Girona i que no tenia res que veure amb tot el que havia passat.
La policia municipal i l'Ajuntament es van coordinar amb els Mossos per controlar les estacions de ferrocarril i autobús. L'alcalde Matías Serracant explica com va reaccionar el govern local.
Vam veure que la nostra funció, bàsicament, des del govern, era coordinació i informació. Per tant, anar informant a través de xarxes socials i tots els inputs que arribaven, anar difonent sobretot les fonts oficials, que eren les que en aquell moment donaven més veracitat, i contrarrestar tota aquella informació que venia i que corria de forma rapidíssima a través de xarxes socials o a través de WhatsApp, que no era contrastada.
A mesura que es van coneixent les conseqüències de l'atemptat, el Parc Taulí reacciona oferint els seus serveis i el personal per atendre els afectats. Finalment, però, cap ferit és ingressat a l'Hospital de Sabadell. Passades les 11 de la nit, després de més de 6 hores tancats a dins del local, l'Elisabet Guerra i els seus familiars surten del restaurant de la Rambla rebent indicacions dels Mossos d'Esquadra, un per un, i ensenyant el DNI fins que els acompanyen fora de la zona. Una hora i escaig més tard, a Cambrils es produïa l'altre atemptat. Pepita Llong explica que a partir d'aquest moment els avisos per objectes sospitosos es van multiplicar.
Arrel d'això també vam tindre diverses alertes de paquets sospitosos, tant aquell dia com després a posteriori també altres, que bueno, uns es van gestionar perquè es veia que no hi havia res i ràpidament es va poder gestionar, uns altres inclús es va tindre que demanar de Mossos d'Esquadra que vinguessin els artificiers.
Però al perill de la seguretat se n'afegeix un altre en què les autoritats també han d'actuar, el perill de la islamofòbia.
L'estigma, no, de la població musulmana com a responsable d'aquest atemptat. I aquí la coordinació de tots els serveis, també amb els contactes que ja tenim amb comunitat musulmana, va ser fantàstica. El dilluns mateix, després de l'atemptat, ens reuníem amb els diferents representants de la comunitat musulmana a la ciutat de Sabadell, per tal de també estar al seu costat.
Els primers dies aquí a Sabadell ens van aparèixer pintades en contra dels àrabs. El que vam intentar és que desapareixessin ràpidament. Políticament també es va fer uns contactes amb tot el que era la població àrab d'aquí de Sabadell, que bàsicament estava tan o més espantada que els mateixos no àrabs d'aquí de Sabadell.
Passat el temor inicial, la ciutat es manifesta l'endemà amb minuts de silenci en diferents punts. Mentrestant, els serveis centrals dels Mossos d'Esquadra, el complex Egara, l'operació Cronos, que posa a esbrinar els fets a tots els actius operatius, bull. Analistes i investigadors miren de lligar tots els caps. L'advocat d'ofici del Col·legi de Sabadell, Jaume Caldés, no s'imagina que la guàrdia que li toca el diumenge 20 es veurà involucrada en els esdeveniments.
La sorpresa va ser quan, després de passar per comissaria a primera hora per assistir un detingut que passava als jutjats de guàrdia, em van fer tornar a anar i em van dir: escolta, que hem baixat de Ripoll un dels implicats i tens que assistir-lo.
L'implicat és Mohamed Allah, s'ha entregat fa 48 hores a Ripoll i consta com a propietari de l'Audi A3 negre amb què s'executa l'atemptat de Cambrils. Ha perdut a dos germans que formaven part de la cèl·lula terrorista. Per què el porten a la comissaria dels Mossos de Sabadell?
Del complex central van vindre després dues persones més quan ell va accedir voluntàriament a sotmetre's a proves d'ADN. A la segona o tercera pregunta li van preguntar si es volia sotmetre a proves d'ADN i ell no va mostrar cap oposició. Llavors ens van trucar al complex central. D'aquí ve que el baixessin a Sabadell, perquè això normalment estaria fet a Ripoll, però per la complexitat de les proves d'ADN van dir: baixem a Sabadell i si s'han de fer les proves d'ADN les tindrem al moment.
La declaració dura més de 4 hores. Mohamed Allah acaba quedant en llibertat. La investigació avança. El dilluns 21 és abatut Younes Abouyaqub, l'autor de l'atropellament de Barcelona. El divendres 25, amb el lema Sabadell no té por, la ciutat reuneix un miler de persones en solidaritat amb les víctimes, però també a favor de la convivència. El president de la mesquita de Torre Romeu, Hassan Karzazi, confirma que els musulmans de Sabadell tampoc tenen por.
Nosotros ya nos conocen aquí en Sabadell y tal, y tenemos buena amistad con la gente, ya nos conocen y tal. Y nosotros miedo, no tenemos miedo, de que vamos a tener miedo, porque la gente, esa gente, todos nos aprecian aquí en Sabadell.
La taula de creences i conviccions de Sabadell, que aplega sensibilitats diverses, ha estat treballant per mantenir la convivència.
Los musulmanes no hacen esto. Un musulmán de verdad y que tiene buen estudio y tal, y el Corán y tal, no hace estas cosas.
A Barcelona, Cambrils o a Sabadell, la Rambla és un espai de trobada i convivència en qualsevol població. Es passeja amunt i avall, però també és un eix que es creua de pressa donant-hi simplement un cop d'ull, com per comprovar que sí, que tot segueix allà on era. El pitjor que li pot passar a una Rambla és que deixi d'allotjar la convivència que ho manté tot a lloc. La Rambla tiene ese poder.